Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Els oients diuen.
Gràcies per fer una ràdio que pensa, que diu coses, ensenya i estima. Que no repeteix el que diuen els altres. Comunica idees i sentiments. En escoltar-vos, aprenc. Quan no sé on anar, vaig a Ràdio Estel. Gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Avui, com mai, la Terra és maltractada i saquejada. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el cardenal Salvatore De Giorgi sosté que entre els cristians encara no hi ha hagut una veritable conversió ecològica. L'arcabisbe emèrit de Palerm ha participat a les jornades de Castelldaura en què s'ha reflexionat sobre la conversió ecològica, una exigència de la fe. De Giorgi destaca que cal la redescoberta d'una connexió íntima entre la natura i la humanitat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 3:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 3:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst era Valderan 106.0. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Començarem aquests 30 minuts d'emissió radiofònica amb les notícies de la setmana passada. Seguirà una entrevista amb la Carme Cerqueda, membre del moviment Vida Creixent, a qui hem convidat perquè aquest dijous, com vostès saben, és la festa de la llum, la Diada de la Candelera, Sant Joaquim i Santa Anna, que és just el que el moviment celebra també com a seva festa. I mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del nostre bisbat, ens respondrà una de les moltes preguntes que, a ben segur, ens fem sobre temes litúrgics en aquesta ocasió. La Patricia Navas fa la locució de notícies, l'Àlex Alsina comanda els controls i Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs. Donem inici al nostre programa, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben amb la Patrícia Navas. Endavant.
El proppassat divendres 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, la Seu d'Urgell va celebrar el seu vot de poble a través de la germandat que porta el nom del Sant Patró. L'acte central de la diada festiva fou la celebració de l'Eucaristia en honor a Sant Sebastià a la catedral, que fou presidida pel degà del capítol i rector de la parròquia, mossèn Xavier Parés, també membre de la germandat. Al final de la missa es van cantar els goigs a la lleó de Sant Sebastià i es van repartir uns panets beneïts. Després de l'Eucaristia tingué lloc l'Assemblea General Ordinària de la Germandat a la sala de plens de l'Ajuntament de la ciutat. Dissabte, dia 21 de gener, va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer l'Assemblea Anual de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, que fou presidida per la presidenta delegada, la senyora Teresa Cabanes, i pel conciliari diocesà, mossèn Lluís Eduard Salinas. Durant la reunió es revisà la 57a campanya d'aquesta ONG catòlica i es presentaren els projectes per la campanya d'aquest any 2017, que té com a lema «El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa». Els membres de l'Assemblea van oferir experiències i suggeriments per a millorar la campanya de sensibilització a la diòcesi i van concretar la presència d'un missioner que oferirà un testimoni de primera mà a diferents parròquies del Bisbat d'Urgell. Finalment, es van presentar els materials per la nova campanya. El grup folklòric de la Casa de Portugal va cantar les tradicionals janeires amb què felicita i desitja un bon any nou al copríncep episcopal i a la diòcesi amb la joia del naixement de Crist a la catedral de Santa Maria d'Urgell el diumenge 22 de gener. Els cantaires, abillats amb els seus tradicionals vestits, van solemnitzar l'Eucaristia dominical que fou presidida per Monsenyor Vives i concelebrada pel degà del capítol i rector de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell, mossèn Xavier Parés. Després de l'Eucaristia, van oferir un petit concert. Diumenge passat, Pons va celebrar la tradició i la devoció que acompanya la festa de Sant Sebastià i Sant Antoni Abat, dos sants del cantoral del gener. Al matí, els ponsicans es van volcar en la ple quivot de poble a Sant Sebastià, màrtir, amb una caminada. Un any més hi va participar el centre excursionista ponsicà fins a l'església del Gos, on es va celebrar la missa en honor del sant i tot seguit es va venerar la relíquia, acompanyada del cant dels goigs de Sant Sebastià. Després de la seva benedicció, es va oferir coca, xocolata i vi dolç als assistents, tot compartint la xerrada al voltant de la foguera que cremava a l'exterior. Els actes del matí van acabar amb la rifa de les tires de Sant Antoni. Els guanys de la mateixa van destinats a l'acció social de Càritas Parroquial de Pons. La tarda va canviar de sant i de públic. A la sala va tenir lloc un seguit d'activitats amb el referent del món dels animals pels qui Sant Antoni és protector, amb la col·laboració de l'esplai Puncicà La Bufera i, per acabar, amb un participat i divertit espectacle musical per als més menuts. Els molts nens i nenes que hi van participar van aportar a l'entrada algun producte d'aliments per a fer arribar a infants amb riscs d'exclusió social, xocolata, llet, galetes. La seva ajuda va omplir un palet pels serveis socials i Càritas Parroquial. En acabar, es va donar coca i xocolata als nens i als acompanyants que van agrair el dolç detall ofert per l'Ajuntament. I també diumenge passat es va dur a terme una celebració a Santa Maria de Guissona amb la participació de les comunitats dels ritus cristians que comparteixen el temple parroquial, catòlics de ritus llatí, grec-catòlics d'Ucraïna i grec-catòlics de Romania. Van participar fidels dels tres ritus. Els representants de cada ritus catòlic, junt amb els sacerdots de cadascun, van preparar conjuntament la celebració. En la processó d'entrada, els sacerdots de cada comunitat van introduir un signe identificatiu, el ciri pasqual, una icona de la Verge de Nicola, de Romania, i una icona de Sant Nicolau, màrtir d'Ucraïna. Es van proclamar les lectures en diferents idiomes i una breu homilia sobre els textos proclamats, pregàries, cants, Pare Nostre, signe de la pau, i tot va anar acompanyat per un audiovisual en el que es podia seguir la traducció dels diferents textos per a facilitar el seguiment per a tots. Els fidels van viure amb molta devoció la celebració, com van explicar alguns dels participants en acabar, amb la sensació compartida de cercar noves formes de treballar més units en la vivència i celebració de la mateixa fe catòlica, ja que l'espai laboral és també un nexe d'unió. Al final de la celebració, dins el mateix temple, hi va haver un temps per a dialogar, comentar i compartir entre tots la vivència de la pregària i la pluralitat de ritus catòlics, tot compartint un pica-pica.
Moment ja per al moment concret de l'entrevista en el nostre programa. I agafem com a punt de referència que el proper dijous, dia 2, és la festa de la Candelera i també dia en el que el moviment Vida Creixent celebra la seva festa. Anem a parlar d'aquest moviment amb la Carme Cerqueda, que és membre d'aquí, de Vida Creixent, a la Seu d'Urgell. Hola, bona nit, Carme.
Hola, bona nit, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Sempre ens agrada conèixer tot el que fa feina evangèlica, pastoral, apostòlica, dins la nostra diòcesi. Per tant, el moviment Vida Creixent és un d'aquests aquestes entitats que treballen dintre la diòcesi, per això que volem conèixer més a fons. Per tant, li demanaríem que ens presenti el moviment Vida Creixent, sisplau.
Vida Creixent ja fa molts anys que està en actiu i és un moviment que dona una resposta actual i d'esperança en el món d'avui. És un moviment d'apostolat seglar, amb persones jubilades o prejubilades o joves, perquè es pot començar encara que no sigui jubilat ni prejubilat. I està reconegut per la Conferència Episcopal i s'ha establert en tota Catalunya i les Balears. I és un moviment que mou molta gent i que realment ens hi sentim molt identificats.
Va tenir els seus inicis, recorda més o menys l'any o...
Pues fa més de 50 anys.
Més de 50 anys, déu-n'hi-do.
Sí, i va ser arrel d'una gent que van anar a França i el van veure, i llavors van implantar-lo a Barcelona. I de Barcelona s'ha anat estenent per tot arreu. Aquí va ser el senyor Carles Dalmau, que els el sigui, que va ser des dels inicis, i va començar a la Seu d'Urgell amb un grupet de gent, i també el van estenent per tot el nostre bisbat. I bueno, és un moviment que té bastanta acceptació, tot i que cada vegada som més grans i també tenim moltes baixes. Això és una miqueta problemàtic.
Podríem dir que a la nostra diòcesi majoritàriament és gent gran.
Sí, més que res gent gran. Tenim alguna persona que té 60 anys o 65, però ja es pot considerar que és gran, també.
Per què ha dit que hi ha també gent jove que podem formar part? Perquè com a col·laboradors...
Sí, i com a oients o com a treballar els temes, perquè tenim temes de tota mena. Són temes que poden ser de fe o d'església o del món o de creixement personal o de com viure nosaltres la nostra vida d'avui, que hi ha tants reptes i tantes coses que inquieten. Llavors hi pot haver gent amb 50 anys o 40 o el que sigui que potser els agrada algun tema dels que fem. I per la metodologia que usem, que és un grup gran que hi va tothom i després un grup petit que treballem més els temes perquè tenim un llibretó que hi van 10 temes i llavors aquests temes els fem un cada vegada que ens juntem a escoltar aquest tema. Aquí a la Seu tenim la gran sort que tenim a mossèn Manel Pal, que ens amplia aquest tema. I després nosaltres fem els petits grups i allà debatem molt. I la veritat és que és molt enriquidor, perquè primera que ens respectem molt tothom. Tothom pot dir el que pensa, el que sent, i això és molt important perquè et dona una seguretat i una tranquil·litat. I després perquè ens ajuda a posar el que estem parlant al nostre dia a dia. I això fa molt, molt bé en el projecte aquest.
Bàsicament, la finalitat, la missió del moviment, quina seria?
Mira, la finalitat és que nosaltres som Iglesia i que estem visquent a la societat que tenim, no? I llavors, aquí tenim un lema que es podria traduir la finalitat que té, que és l'amistat, l'espiritualitat, l'apostolat i el servei. Aquestes quatre coses són bàsiques perquè nosaltres ens sentim que aquest moviment ens dona una riquesa, no? L'amistat és perquè ens ajudem els uns als altres. L'espiritualitat és perquè connectem amb Déu i estem en el món, estem receptius a el que està passant al món, i l'apostolat és perquè donem un testimoni d'amor. I el servei és perquè, encara que siguem gent gran, tenim moltes possibilitats de fer coses. I llavors aquest servei també és una cosa que ens estimula molt a seguir endavant.
Què diuen els membres que els aporta, per exemple, a nivell espiritual? Com els enriqueix? Comenten en les reunions, en els temes?
Sí, hi ha, sobretot els petits grups. A veure, estem vivint un món molt convuls i que sembla que tot està bé i que tot és acceptable i tot. I llavors nosaltres ens trobem amb la nostra fe més o menys ferma, cada un en el seu nivell, però que sobretot tenim una visió de voler entendre el nostre món. Perquè a vegades ens volem tancar i volem ser doncs, molt, no sé, tradicionals o que ens sembla que tot està malament. No. Hi ha coses que estan malament i hi ha coses que estan bé. Llavors això ens fa recapacitar i ens fa créixer, que és una de les finalitats d'aquest moviment. Nosaltres som grans, però continuem creixent i continuem tenint unes activitats per formar part del nostre món, del nostre entorn, de la nostra societat. Llavors això és una constant que la veiem amb la gent que estem en el grup i això ens fa, doncs, jo crec que ens enriqueix moltíssim.
A quants llocs del nostre bisbat d'Urgell és present el moviment Vida Creixent?
Actualment ja és de 16. Mira, si vols te'ls dic que això me'ls he apuntat
digue,
perquè... Mira, tenim a la Seu d'Urgell, a Organyà, a Oliana, a Guissona, a Balaguer, a Artesa de Segre, a Bellvís, al Poal, a Puigcerdà, la Pobla de Segur, Isona, Trem, Esterri d'Àneu, Andorra-la Vella, Sant Julià de Lòria i Les Escaldes. La nostra delegada diocesana és la Mari Carmen Ribes d'Andorra i ha tingut molta... El Jal Dalmau ho feia també, però ella també ha tingut molt interès en fer nous grups i explicar doncs, aquesta finalitat que té Vida Creixent, que és tan útil.
Podria dir-nos més o menys quants membres en tots aquests 16 llocs hi ha compromesos, diguéssim,
sí,
com a membres del moviment?
Sí, que vagin fixo al moviment més de 300.
Déu-n'hi-do.
Fem una trobada diocesana cada any, que hi acostumem a anar de 125 a 150 persones, perquè tothom no està apte per desplaçar-se o no li va bé. I després en fem una altra d'interdiocesana, que hi ha cap a 2.000 persones. I la veritat és que fa molt goig perquè no et coneixes de res, però et sembla que ets de la família. Vull dir, és molt, molt interessant.
Us hem de felicitar per aquesta festa del proper dia 2, dijous, Festa de la Candelera. I, en tot cas, per què no ens explica una mica com ho celebren aquest dia?
Bé, són els nostres sant patrons, que són Simeó i Anna, i sempre hem fet una missa, convidem també a autoritats. A més, aquí a la Seu hi ha la Festa de la Llum, que és el dia de la Candelera, i ho celebren també els de calefactors i electricistes, i després la vida consagrada també, o sigui que ho fem tots tres. Fem una missa molt solemne, a vegades ens la fa el senyor bisbe, a vegades no, i després acostumàvem a fer un dinar. El que passa que últimament, amb això de la crisi i la gent que la majoria ja són viudes o que hi ha una certa dificultat econòmica, hem decidit de no fer-lo. I llavors fem una altra trobada que és més de diàleg, més de, bueno, d'estar en contacte els uns amb els altres, que no cal fer un dinar per tenir una bona comunicació. I és una festa que ens agrada perquè la missa ja la fem de tant en tant als nostres grups, però aquesta és més solemne i és més de participació de tot el poble. Llavors és una festa bonica.
I quins testimonis reben a nivell de moviment Vida Creixent en aquestes trobades que fan? La gent que comenta, a part de que el que ha dit vostè abans de la satisfacció que dona, espiritualment parlant, pertany al moviment, viure els seus punts de creixement, els seus punts de doctrina, de vida espiritual, etc. La gent, els membres, què diuen? A mi m'ha passat això, ha canviat la meva vida, o jo vinc perquè no tinc ningú més, o estic on el meu marit ja no viu, doncs per no avorrir-me vinc... Perdoni, no, ho dic amb molt respecte, eh? Però perquè puguem conèixer una mica què és el que atrau a la gent al moviment Vida Creixent.
Jo penso que és que l'acollida que ens fem els uns amb els altres ens conforta. Siguin viudes o no, o parelles, o persones soles, o com sigui. Ens sentim molt, molt identificats els uns amb els altres. Llavors, això fa que ens ajudi a envellir, també. Perquè moltes vegades pensem que una persona gran ja no té res a fer. I en el moviment es donen compte de que sí que tenim coses a fer. Començant per la família, començant per estar agraïts a la vida i al món i a la natura. Després aquesta actitud de servei que tenim, i tot això molta gent ho diu, ah, doncs jo, mira, venint a Vida Creixent, doncs he notat que som amics, que tenim realment un contacte afable, un contacte d'intimitat. I llavors això ajuda. O bé, a mi m'ha donat ànims per sortir de casa, per fer un voluntariat, per anar a veure malalts, o simplement per pregar més, que també és una manera, com deia la mare Teresa de Calcuta, que quan no som aptes per res més de l'exterior de casa, doncs podem pregar molt. I això també perquè en el nostre llibretó també hi ha una oració després de cada tema, molt maco, i que sempre fa pensar. I després aquesta riquesa de dir... Jo estic encara vivint la vida, perquè encara que ens jubilem de la vida, del treball, no ens jubilem de la vida. I la nostra vida va creixent. Posem anys a la vida, que és una mica el nostre lema, no? Posem no sols anys a la vida, sinó vida als anys. Llavors, totes aquestes experiències són molt positives i la gent s'hi troba bé.
Quan ha parlat abans de mossèn Manel Pal, que els hi fa els temes, en què consisteix concretament? És una exposició, després cadascú fa preguntes o aporta alguna experiència personal?
Ell amplia el tema sobre... Aquest any tenim un tema que és de monsenyor Jaume Pujol, l'arquibisbe de Tarragona, sí. Molt espiritual, molt dens en la manera d'explicar, i llavors doncs, ell ens amplia certes coses que a vegades són una miqueta més complicades, no? I ens amplia. I la gent, tothom, tenim la porta oberta per poder preguntar i dir el que ens inquieta o el que ens volem saber.
Quina durada pot tenir una trobada?
Una hora.
Una hora.
Una hora. I si en fem aquestes en petit comitè, també procurem que sigui d'una hora.
Perquè, si no, clar, la gent també s'allarga molt i necessàriament potser també...
Bueno, una hora està bé.
Una hora
perquè
està
no és
bé,
molt
sí.
curt, però tampoc és molt llarg. I llavors és una hora que també si un dia s'allarga no passa res, eh? Menys d'una hora mai.
Això és comú a totes les 16 demarcacions.
Sí, aquesta és la metodologia, podríem sí, sí. dir, no? I després hi ha una persona responsable que és de moderadora dels petits grups que es fan. Eh? Però sí.
Molt bé, doncs, Carme Cerqueda, membre del moviment Vida Creixent a la Seu d'Urgell. Enhorabona, moltes felicitats per aquesta festa que celebraran aquest dijous. Gràcies per haver vingut aquí i fins la propera. Bona nit.
Moltes gràcies i esperem a Vida Creixent a tothom qui vulgui venir.
Molt bé.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ara entrem a la secció preguntes que ens fem sobre i volíem fer una pregunta a mossèn Xavier Parés, que és el delegat de litúrgia de la nostra diòcesi d'Urgell. Bona nit, mossèn Xavier.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí a nosaltres i per ajudar-nos a aclarir preguntes i sobretot per les respostes. Que...
Molt content de poder venir i de poder fer el que sàpiga.
I nosaltres molt agraïts que ho facin. Doncs la pregunta d'aquesta setmana seria que hi ha persones que a la celebració de l'Eucaristia o resen o canten el Pare Nostre amb les mans obertes o esteses en actitud de pregària o de petició, no? I volíem demanar-les si litúrgicament això seria el més adient o no hi ha una norma litúrgica?
Bueno, el Pare Nostre és l'oració que Jesús ens va ensenyar i la resem sempre a l'Eucaristia i forma part dels ritus de comunió. Hi ha els ritus de comunió, comença amb el Pare Nostre, després ve la pau, després ve la fracció del pa i després ve ja la presentació del cos i la sang de Crist i la comunió, no? També la resem al Pare Nostre, les laudes, les vespres. És la costum de resar tres vegades al dia el Pare Nostre. De matí, amb laudes, després l'Eucaristia i a la nit, a les vespres. I molta gent el resa sense les hores litúrgiques. És l'oració més resada. Per tant, el Pare Nostre demana el pa de cada dia, demana el pa de l'Eucaristia, els cristians demanem també el pa de l'Eucaristia, i demana també la purificació dels nostres pecats. Perdoneu les nostres culpes i que també nosaltres sapiguem perdonar als altres. Les coses santes pels sants, perquè em diu la litúrgia hispànica, no? I, per tant, doncs, hem d'estar purificats per poder rebre l'Eucaristia resant el Pare Nostre. I aquesta pregària la insinua, la comença el sacerdot amb una munició de què disposem-nos a pregar tots i tot el poble s'hi ajunta per la pregària del Pare Nostre. I el sacerdot, després d'acabar el Pare Nostre, la continua amb un embolisme que és la que ens alliberi de tots mal, de tots els mals. I el poble encara s'hi torna a adherir, dient perquè són vostres per sempre, el reina, el poder i la glòria. Llavors encara ve el ritus de la pau, que aquest Pare Nostre es posa en pràctica donant-nos mútuament els uns als altres. Donar-se a aixecar les mans, pregunteu, no?
Sí, sí, sí.
A tenir les mans esteses,
sí, s'han de tenir les mans esteses,
sí.
O es poden tenir com a la butxaca, on sigui,
sí.
No?
Els gestos, què seria més adient? Els gestos i les actituds del cos en la litúrgia són importants.
Per això.
I, per tant, els hem de tenir molt presents. És la nostra celebració de ser digne, de ser noble, ha de ser senzilla també, eh? I hem de facilitar la participació dels presents. Hi ha gent que participen més amb les mans esteses que no pas amb les mans a la butxaca, com deies, no? Per tant, hem de mirar que sigui el més favorable possible al bé espiritual de tot el poble de Déu. No tant els gustos particulars de cadascú, els gestos i els signes litúrgics han de ser una mica comunitaris, uniformitat. I normalment, doncs, sempre a vegades hi ha algun monitor que diu alguna munició. Ara, el sacerdot sí, sacerdot, mans esteses, i no de cara enlaire, sinó manos arriba, no? Manos sí. Arriba de cara a Déu.
Amb els palmells cap enfora, cap a l'assemblea.
És l'actitud de l'orant. És el Crist clavat a la creu, que té les mans esteses, i nosaltres, amb aquesta actitud de l'orant, ens dirigim al Pare del Cel. Ara bé, els fidels, no hi ha cap norma que digui si s'han d'estendre les mans o no. Mai s'havia fet. Ara, que hi ha més participació en la litúrgia, hi ha molts fidels que posen les mans així amb les palmes de les mans en l'aire com senyal de petició. Sí, és bonic.
Sí. Sí, sí.
És bonic. No és que sigui obligatori, ni és que s'hagi de fer, però és una manera que aquells que els ajuda a pregar, el que no han de fer és estendre les mans, com el capellà, no? El que hem de fer no és estendre les mans esteses i fer una mica allà massa...
Discreció, també.
Discreció, una mica, a l'actitud de les mans, des del davant del pit, davant del cor, pues posar les mans esteses, per dir, jo estic pregant, estic demanant, estic amb una actitud de pregària. En aquest sentit, està bé que es faci, però sense que sigui obligatori.
Ja, perquè tampoc això es fomenta des de classe litúrgicament, doncs no és prescriptiu, diguéssim.
No.
Doncs tampoc es fomenta que la gent ho faci, sinó tampoc, que lliurement cadascú s'expressi.
El sacerdot sí, el que presideix, el prevere sí, com hem dit, però els fidels, pues, si a un li va bé, li agrada i se sent més devot, sí, resant el Pare Nostre amb els palmells de les mans esteses, pues està molt bé que ho faci, de sempre amb aquesta discreció que hem dit.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell, per aquesta explicació tan concreta, tan precisa, sobre el que hem comentat de les mans obertes o no per resar el Pare Nostre o cantar-lo. Gràcies, bona nit.
Les mans obertes davant Déu, Senyor.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Ja saben, informació religiosa cristiana de la nostra diòcesi d'Urgell. Ens ha acompanyat la Carme Cerqueda, membre de Vida Creixent, que ha presentat el moviment amb motiu de la celebració de la Festa de la Candelera d'aquest dijous, Festa a Vida Creixent. I com a cada programa, hem escoltat les notícies setmanals i la intervenció de mossèn Xavier Parés, el nostre delegat diocesà de litúrgia, responent una de les moltes preguntes que ens fem sobre temes litúrgics i sobre la vida eclesial en general. Gràcies a l'Àlex Alsina per haver fet possible que tot això que hem parlat, que hem escoltat, que hem dit, arribi fins a vostès a través de les ones radiofòniques. Finalment, dir-los que els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent, aquesta mateixa hora, i en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.